Les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Viu la 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya. Fins al 15 de desembre t'esperen 14 de les millors produccions d'enguany de temàtica espiritual, subtitulades en català i presentades per professionals del cinema i la diversitat religiosa. 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Filmoteca i l'obra social La Caixa. Tota la informació a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
9 i un minut a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu al programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barcelona ja ha fet realitat un dels objectius en aquest inici de temporada, classificar-se pel top 16 de la Euroliga. I ho ha aconseguit aquesta tarda després de derrotar a domicili de forma contundent a l'Estelvet Zielona Góra polonès per 64-93. L'equip de Xavi Pasqual segueix en pas ferm en la competició continental, sisena victòria consecutiva i ja classificat per la fase de grups. El segon objectiu doncs serà el d'acabar el més amunt possible, i el gran rival és el Lokomotiv Kuban, que suma 5 victòries, però amb un partit menys, el que ha de jugar encara davant dels Žalgiris Kaunas. En tot cas, a 3 jornades pel final de la primera fase, el Barça-Lassa ja té la feina feta. Altres, com el Real Madrid, encara han de seguir patint, i compte perquè aquesta tarda el Bayern ha guanyat 70-81 a la pista del Khimki. Una victòria que ara mateix deixaria els blancs, amb un partit menys, però deixaria els blancs fora del top 16. Això és Bàsquet al dia, amb el Mario Ramírez al control, l'Alejandro Gaitán a la redacció i el Xavi Pagano a la producció.
Gràcies, Òscar. Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino. Next to me.
Doncs després de perdre la pista del Baskonia, després de perdre la imbatibilitat a la Lliga Endesa, aquesta tarda el Barcelona s'ha retrobat amb la victòria. Quina victòria a Polònia, segellant el passi a la següent fase de l'Eurolliga, al top 16. De fet, és la victòria 150, la d'avui, la 150 de Xavi Pasqual a l'Eurolliga en 190 partits. Anem a detallar més coses del partit d'aquesta tarda, que tot just fa pocs minuts que ha finalitzat. Alejandro Gaitán, què tal? Bona nit.
Bona nit, Òscar.
Doncs què destaquem?
Doncs que és una victòria històrica, i no només perquè, com dius, el Barça assegura la classificació pel top 16 una temporada més, sinó pels registres col·lectius. Avui el Barça ha fet 17 triples, millor marca del club a l'Eurolliga, de 26 intents, un increïble 65%. A Brindes n'ha fet 4, Arroyo, Dolman i Bezenkov 3 cadascun, Satoransky 2 i Perperoglu i Oleson 1 per 17 totals. Només Ribas, Eriksson i Samuels han provat un triple i no n'han fet cap. Una altra fita històrica avui a Polònia, 28 assistències del Barça, també superant la seva millor marca a Euroliga. 7 per Pau Ribas, el millor de l'equip, 5 per Arroyo, Oleson i Satoransky, 4 per Perperoglu i 2 per Bezenkov. A nivell individual, Bezenkov amb 15 punts sense errar cap tir, ha estat el millor jugador del partit amb 23 de valoració, també 15 punts per Arroyo, i Abrines amb 16 ha estat el màxim anotador del partit. Pels locals, només el rus Ponitka, amb 11 punts i 6 rebots, ha pogut donar la cara davant un Barça que ha passat pel sobre de l'Estel Matzielona Cora.
Doncs històric, el Barça novament a l'Euroliga, marcant estadístiques i xifres realment espectaculars, que marxa victoriós de Polònia i amb la classificació pel top 16. Estem pendents de les declaracions que ens puguin arribar des de Polònia, si no ja demà divendres, amb més tranquil·litat els escoltarem aquí al bàsquet al dia. Més Eurolliga, perquè avui des de les 9 l'Unicaja juga contra el Maccabi, el conjunt malagueny. De guanyar també es classificaria pel top 16. El Baskonia juga des de 3 quarts de 9 a la pista de l'Olympiakos. Una victòria del conjunt vitorià l'aproparia a la següent fase, i qui ho té més magre és el vigent campió, és el Real Madrid, que en aquests moments doncs seria cinquè, en aquests moments, amb la victòria del Bayern a la pista del Quimby, seria cinquè del grup amb 2 victòries i 4 derrotes, empatat amb altres rivals, però ara mateix estaria fora del top 16 de la Eurolliga. I del partit de demà del Real Madrid a la pista del Cervena Vedda, Lasso és conscient de la necessitat de guanyar els 4 partits que els hi queda.
Bueno, estamos a falta de 4 jornadas y bueno, el grupo está muy apretado y bueno, necesitamos victorias, lo sabemos, ¿no? Además, después de la derrota la semana pasada, ahora claramente necesitamos victorias, independientemente que sea fuera o en casa. Ahora hay que pensar en ganar, sabiendo que probablemente la clasificación vaya hasta el último día. Entonces, bueno, somos muy conscientes de ello, pero también es verdad que vamos a un campo muy complicado como es Belgrado, con mucho ambiente, con un equipo que ha cambiado mucho su estructura con la llegada de Miller, y bueno, y que está siendo muy competitivo, que ganó en Múnich y que estuvo a punto de ganar en Estrasburgo.
Doncs veurem que serà capaç de fer el Real Madrid demà a Belgrat a les 8 a la festa del Cervena Vedda, de l'Estrella Roja. Està clar que l'equip de l'Aso és superior, ho va demostrar la primera volta amb el 98-71 al Barclay Card, però demà els blancs hauran de jugar sabent, primer, que el Bayern avui ha guanyat a la pista del Khimki, i també jugar sabent que no tenen marge d'error. Una derrota en els 4 partits que els queden, doncs els podria deixar perfectament fora del top 16. 9 i 7, busquem l'opinió del company de l'agència EFA, Ginés Muñoz. Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Seria un cop dur, una sorpresa majúscula, que el vigent campió es quedés fora del top 16, no?
Jo no vull pensar que això sigui possible encara, eh? A veure, sí que és cert que avui el Bayern ha donat la sorpresa a guanyant el Khimki a la seva pista, però hi ha 3 equips empatats amb 2 victòries, 4 derrotes. Mm. Demà s'ho juguen a la pista de Estrella Roja. I aviam, jo crec que la situació límit del Real Madrid hagués estat si Carroll no arriba a ficar l'última cistella contra el Bayern en aquell partit de fa 2 jornades. Llavors sí que estarien ara en una situació molt delicada, amb una victòria només i 5 derrotes. Però ara mateix hi ha 3 equips a baix i encara hi queda una posició, no? A més, està l'Estrasburg per davant, que potser segurament no acabi per davant del Madrid. Per tant, és una situació delicada, però jo crec que encara no és límit ni molt menys.
No, límit no és, està clar, estic totalment d'acord amb tu, eh? però no tenen xarxa, vull dir, no, han de jugar sabent que no poden relliscar en les 4 jornades que queden, eh?
Sí, això és cert, i sobretot el problema del Real Madrid ja no són els resultats, és la mala dinàmica que porta, no? Sí. És el pitjor equip de la competició, defensivament parlant, i a l'Eurolliga és impossible guanyar a les pistes rivals sense una bona defensa, no? De fet, ells no han guanyat en tota la primera fase a cap pista, només han guanyat els partits a casa, menys el del Khimki, que també van ensopegar. I és evident que la dinàmica no és bona. Continuen sent un equip molt ofensiu. Són la quarta, em sembla, que recordar el quart equip amb més punts per partit. Però, clar, és que si jugues sent la pitjor defensa del campionat és molt difícil.
Sí, sí, jugues amb foc i es poden acabar cremant. Veurem què fa demà el Madrid a les 8, insisteixo, a la pista de l'Estrella Roja. el Barça tot el contrari. És cert que venia de derrota a la Lliga Endesa, a la pista del Baskonia, de perdre la imbatibilitat, però avui ha donat un espectacle espectacular, no?, a Polònia.
Sí, en la seva línia dels últims partits, perdre el camp del Baskonia entrava dentro de les possibilitats, a més fer-ho després una pròrroga, l'equip portava 10 partits consecutius guanyant, i de fet, Xavi Pasqual s'ha encarregat molt d'elogiar durant les últimes setmanes el joc del Laura Alcutxa, no? Diu que està entre els 3 o 4 equips que millor bàsquet fan aquesta temporada, i de fet també ho estan demostrant a Eurolliga, amb la qual cosa, bueno, perdre la invencibilitat a la Lliga Endesa per en teoria no és cap entrant molt gran, no? I a l'Eurolliga, pues, ja sabem, no? Vam perdre el primer partit i a partir d'aquí han anat creixent, i l'equip cada cop es veu pues, més dominador i sobretot amb uns números molt importants, sobretot darrere, no? L'equip està molt bé, està defensant molt bé, està guanyant totes les batalles a la zona, no? El rebot tant ofensiu com defensiu, i les rotacions estan funcionant, tot i que jo sempre ha estat un gran crític amb les rotacions de jugadors o les plantilles molt amples, en aquest cas, però bueno, de moment funcionen.
Doncs un Barça que ja està classificat pel top 16, és dels pocs que a dia d'avui ja estan classificats per la següent fase, la fase de grups de la Eurolliga, 6 victòries consecutives. Sensacions del Barça, Ginés, immillorables, no?
Sí,
tot
sí,
i que acaba de començar, que queda molt, tota la temporada encara per endavant.
Sobretot és sorprenent lo ràpid que s'han adaptat els jugadors nous, no? És un equip amb 7 cares noves, com ja vam dir, no? Els rols són molt diferents quan tu arribes a un equip gran, un equip de Xavi Pasqual amb 14 fitxes, i comences a rotar, i hi ha jugadors que tenen un problema. Tenen un problema de minuts, tenen un problema de protagonisme, tenen un problema que un dia juguen 25 minuts, fan 18-20 punts, i el següent juguen 12 i fan 6, i bueno, costa agafar el ritme, no? Però la veritat és que bueno, els fitxatges estan responent molt bé, hi ha una molt bona química, una molt bona mescla de múscul i cert talent i certa polivalència des de fora, i de moment no es guanya res al novembre, això és ben cert, ja sabem que al final, sobretot al bàsquet, tot s'acaba decidint quan comencen els encreuaments, comencen els play-offs i arriben els partits importants, però bueno, de moment està la cosa pinta força bé. Sí, sí.
I la notícia del dia, perquè aquesta tarda, no fa poc que la FIBA ho ha fet oficial, la propera temporada crearà la Federació Internacional de Bàsquet, que sabeu que està colze a colze lluitant amb la Eurolliga. Doncs la FIBA finalment es desmarca de l'Eurolliga, es desmarca del nou format que crea l'Eurolliga de cara ja a la propera temporada, i la FIBA crearà la propera temporada la Basketball Champions League. És a dir, que tornarem a tenir, com fa anys va succeir, dues màximes competicions europees en una mateixa temporada. No sé com ho veus.
Doncs una molt mala notícia pel bàsquet, això és evident, una mala notícia perquè... Bé, jo sempre faig el símil amb la boxa, no? Un esport que al final mai sabies qui era el veritable campió o el boxejador més fort, perquè mai arribaven a unificar els cinturons, no? Mm. En aquest cas, bueno, era una resposta previsible de la FIBA. Es diu Liga de Campeones, Champions League o Liga de Campions. Bueno,
sí, Basketball Champions League, sí.
És una terminologia una miqueta...
Molt futbolística, no?
Perquè, clar, com tu dius, segurament evidentment serà una competició de segona fila, això és evident. I, bueno, és la reacció lògica a que, al final, a l'Eurolliga ha tirat dels 11 equips més representatius i més forts d'Europa, i la FIBA s'ha alineat amb tots aquells equips que se senten discriminats, senten que no tindran accés a no ser que guanyi l'Eurocup i alguna coseta més al millor pastís que hi ha al bàsquet europeu, i llavors bueno, decideixen alinear-se amb la FIBA i muntar una cosa paral·lela. Però és que al final tenim un problema ja no només de dues competicions que competeixen entre elles mateixes, sinó és un problema de dates. Ja l'Eurolliga ha anunciat el nou format, les finestres que la FIBA pretén incorporar a partir de l'any vinent per les eleccions regionals. Jo realment ara mateix no m'imagino el calendari de la propera temporada.
Sí, sí. Veurem què passa i seguirem molt pendents de com serà, què ens depararà del bàsquet del futur, el bàsquet de la propera temporada. Ginés Muñoz, company de l'agència EFA, moltes gràcies, eh?
Una abraçada.
Doncs és la notícia del dia. La apabullant victòria del Barça Lassa a Polònia, a la pista de l'Estelmet Ciolona Gora, i la notícia de la FIBA, que ha fet oficial la creació de cara a la primera temporada de la Basketball Champions League. D'aquesta manera es desmarca de l'Eurolliga, es desmarca del nou format que també crea l'Eurolliga de cara a la propera temporada. I parlant de l'Eurolliga, o seguint parlant de l'Eurolliga, hem de fer un cop d'ull, Alejandro, a la setena jornada d'aquesta primera fase.
Doncs sí, el grup A s'ha jugat aquesta tarda el Khimki 70, Bayern 81 i el Fenerbahçe 81, Estrasburg 64. Per demà queda l'Estrella Roja, Real Madrid. El Fenerbahçe amb la victòria d'avui s'ha assegurat la classificació pel top 16 i a la classificació queden Madrid i Estrella Roja com a coers de grup amb només dues victòries i quatre derrotes. El grup B, avui s'ha jugat el partit, avui es juguen tots els partits, de fet estan en joc. Destaquem el partit d'Olympiacos contra Baskonia, a punt d'arribar al descans, i Baskonia que perd per 6 punts, 23-17, al pavelló de la Pau i l'Amistat. Aquest grup, evidentment, encara no té cap equip classificat pel top 16, ja que els resta una jornada. El grup C, el grup del Barça, doncs la victòria a Polònia per 64-93 a la pista de l'Estelmet Ciolona Gora, i la classificació pel top 16 per demà queden Lokomotiv Kuban, Žalgiris Kaunas, que serà abans de les 5 de la tarda, hora catalana, i Pinar Karsiyaka Panathinaikos. Només està, com dèiem, el Barça classificat. Demà ho pot tancar Lokomotiv Kuban. I del grup D, el grup d'Unicaja, està en joc davant Maccabi, el Martín Carpena. Acaba d'arribar a l'equador del primer quart i guanya per 17-14 a Unicaja contra l'equip de Zantabak. Per demà queden Cesca Sazari i Darussafaka Bamberg a la tarda. I recordem, d'aquest grup, Cesca Moscú està classificat des de la jornada passada i avui ho pot tancar Unicaja.
I pel que fa a l'Eurocup, victòries de Bilbao i València, derrotes de CAI i d'Herbalife. Més coses per vosaltres. És l'estrella del moment. A la NBA és el Messi del bàsquet. De fet, ell ha reconegut avui la seva predilecció pel 10 blaugrana. Estic parlant de Stephen Curry, el base dels Golden State Warriors, que avui ha concedit una entrevista a diferents mitjans de comunicació internacionals, entre tots, doncs a la vegada ha fet una mega entrevista. Tot d'una, l'escolteu aquí al Bàsquet al Dia.
A Ràdio Estel.
La crítica l'acceptamos toda, pero la mentira no.
Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs és Stephen Curry, que està vivint, sens dubte, el millor moment de la seva carrera esportiva. La temporada passada va fer dels Warriors l'equip campió de la NBA, ell MVP de la temporada, i en aquest inici de la 2015-2016, els Warriors, a la mà del base d'Akron, ha entrat en la història al signar el millor començament de mai vist a la NBA, amb aquest 16-0. Stephen Curry avui en una conferència amb molts mitjans internacionals.
Yeah, I just want to thank everybody for joining the call.
Veient el que esteu fent, esteu creant una nova era del bàsquet?
Well, that's a great question. I think
és una bona pregunta. Crec que ara els jugadors busquem més el perímetre. Hi ha més small ball a la pista. Nosaltres ens hem adaptat bé, juguem ràpid i hem demostrat que és una manera molt dura de jugar, però tenim diferents maneres. Aprofitem el tir de 3, que ja no és un recurs, sinó un arma.
Després de batre el 15-0, us marqueu com a objectiu les 33 victòries consecutives dels Lakers.
Està bé tenir uns objectius per intentar superar-los, però mai obsessionar-se. No vam parlar del 15-0 fins fa una setmana, quan vam arribar a 11 o 12. L'important és guanyar cada partit, cada nit. És una meta que la tenim aquí, que sabem que existeix, però no jugarem pensant en les 33 victòries consecutives. El que és segur és que, si perdem, no serà una decepció molt gran. És una gran lliga on tot passa molt ràpid. Ja parlarem del rècord quan arribem a 29 o 30.
I Luke Walton substituint el primer entrenador, a Kerr, que està de baixa. Fins a quin punt ell és responsable d'aquest 16-0?
Molt, moltíssim. Especialment des del punt de vista de la química que genera la pista, la manera que ens parla i quan i com ens parla. Ja va estar amb nosaltres l'any passat, ens manté concentrats en tot moment i, evidentment, com a entrenador, és un dels màxims responsables de com funciona l'equip i el 16-0 és una prova d'això.
La setmana passada, Harrison Barnes va dir que ara mateix ets candidat a guanyar l'MVP i el premi al jugador que més ha millorat. Tu, els Warriors, sou encara millors que l'any passat?
Aquest és l'objectiu. Em sento millor, més eficient personalment. I com a equip estem encara millor que l'any passat. Hem començat amb una sèrie de victòries important i ara hem de seguir amb aquesta direcció. Guanyar l'anell i l'MVP va ser un somni fet realitat, però tinc ganes d'aconseguir-ho de nou.
Et consideres un jugador perfeccionista?
Bé, no sóc perfecte, ni molt menys. Ni a la pista ni a fora. Encara vull millorar més. De vegades jugo grans partits i el primer que faig és mirar l'estadística per saber quantes pèrdues he fet. Hi ha un perfeccionista en mi, perquè si faig 50 punts però tinc 3 pèrdues, estaré decebut amb mi mateix.
I personalment el teu tir segueix millorant temporada rere temporada. Crec que Steve Nash ha tingut alguna cosa a veure?
Sí, he estat analitzant vídeos seus per veure com tirava, per saber quines decisions prenia a la pista, quina era la millor manera de sortir del bloqueig per tirar, com feia l'1 contra 1. Ha estat un dels millors i mirem de veure i de treure el millor d'ell, que és molt.
I què et sembla que et comparin amb Leo Messi?
Tots dos tenim un estil creatiu, de sentir coses quan estem al camp, moviments creatius, dribbling... Tots dos fem el mateix. M'encanta veure'l jugar. Sóc un gran fan de Messi. No saps mai què farà en cada moment i això és el millor. Quan surt a la tele tothom està pendent perquè quan té la pilota pot passar qualsevol cosa. Agraeixo molt aquesta comparació perquè s'ha d'apreciar aquest talent. You got to appreciate that kind of talent.
Doncs aquestes són les declaracions de Stephen Curry, el gran protagonista de la setmana en el món de la cistella, en una entrevista col·lectiva que ha donat avui per diferents mitjans de comunicació internacionals. I com tots els dijous, hem de saludar l'home NBA del bàsquet al dia, l'Adrià González. Hola, Adri, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs tenim rècord dels Warriors, eh?
Doncs tenim rècord. Ja ho vam dir, era molt improbable que donés al contrari. Els Lakers no van resistir pràcticament ni el primer quart. I doncs l'equip de Golden State, que ja és llegenda viva de l'NBA.
Els Lakers no van ser ni rivals, eh?
El primer quart ja pràcticament el partit estava vist per sentència. Posteriorment, doncs, els Warriors van patant d'aquesta superioritat i un Kobe Bryant que deien que potser era l'única alternativa possible va quedar molt lluny, però molt, molt lluny del seu millor nivell. Així que, realment, notícia bona pels Warriors. Ara a veure fins on allarguen aquest ritme, aquest rècord, aquesta taxa triomfal.
És el que t'anava a dir. Ara la pregunta és saber on deixaran aquest tope, aquest rècord de victòries, on el deixaran?
Mira, jo m'allargaran una mica el que vam ja comentar dimarts.
Sí, sí.
Els quatre següents partits, com ja vam comentar, doncs, són assequibles, còmodes, a priori fàcils de guanyar per Warriors. Recordem, serien contra Phoenix Suns, contra Sacramento Kings, contra Utah Jazz i contra Charlotte Hornets. Podríem dir que aquests quatre partits no és garantia, lògicament, pot passar qualsevol cosa, però són previsibles que es guanyin. I ens trobem que el 5 de desembre juguen a Canadà contra Toronto Raptors. Jo crec que aquí és el primer partit seriós d'aquests que venen a continuació, que podria causar algun tipus de problema. Però, clar, és que estem parlant d'un equip que està jugant com els Àngels, que està jugant a nivell de bàsquet impressionant. Costa veure algun equip que l'aturi, tret d'alguna condició especial.
Sí, sí. Doncs veurem, partit a partit, com diuen els tòpics del món de l'esport, doncs a veure victòria rere victòria, a veure on deixen aquesta història que, o aquestes xifres històriques que ja estan amb aquest 16-0. Més coses. Adri, hem de parlar del que ha passat aquesta matinada, concretament de victòries de Memphis i dels Wolves.
Sí, tot i que amb un regust agradós, sí. Perquè Ricky Rubio, malauradament, doncs, s'ha tornat a ressentir el turmell esquerre.
Una altra vegada, eh?
Una altra vegada. Declarava que per ell, més enllà de la preocupació d'aquest nou tràngol, d'aquest nou mal tràngol, és la frustració, no?, de veure que ha estat tot l'estiu treballant per curar-se, per estar millor, i ara, doncs, aquestes molèsties, que si bé semblen més enllà de molèsties o cosa, són molt frustrants per un jugador que, recordem, porta pràcticament 4 anys sense acabar una temporada, sense poder estar estable més de 2-3 mesos, 4 com a molt, i per tant, doncs, cal cuidar l'estat anímic de Ricky Rubio més que el físic, sembla, aquest cop, perquè veurem com torna aviat a les pistes. La qüestió és amb quins ànims ho fa després d'una altra espantada al seu físic i al seu turmer.
Sí, sí, uns Wolves que estan a prop de playoff, a prop de la barrera dels playoff, i dels Memphis, que destaques?
Doncs destaquem que sembla que aquest programa té l'habilitat de, un cop parlem, no malament, però sí de forma crítica, amb un equip, el refem, el transformem en un equip, doncs, de dinàmica guanyadora, i és que els Grizzlies ja són quarts de l'Oest, 9 victòries, 7 derrotes, amb una imatge bastant canviada, malgrat que tenen lesionat a Zach Randolph. I bé, doncs, parlàvem del traspàs de Mario Chalmers, algun canvi que ha fet Dave George a l'alineació titular, ha entrat Matt Barnes en canvi de Cornelí, que ha passat a reforçar, doncs, a la banqueta, petits detalls que sembla que ja estan funcionant, que estan refent una mica aquell antic joc més consistent, no?, dels Memphis, no? Una mica la disbauxa que es ve aquests dies. I bé, han guanyat a tots uns Houston Rockets, que si bé és cert que van una mica sense rom, malgrat semblava que amb el canvi d'entrenador, doncs, havien millorat, havien començat guanyant, res més junts de la veritat. 40 punts de Harden que no han servit absolutament res, i victoria cap a Memphis.
I els Sixers, 0-16 ja, i sumant derrotes.
Els Sixers, és que era poc, ja està. Si els Warriors deixen sense paraules a la gent, jo crec que els Sixers són l'antítesi perfecta, perquè també deixen sense paraules a qualsevol.
De fet, és un 0-26. Si sumem les 10 derrotes amb les que van acabar la temporada passada, són, és això, un 0-26,
Jo realment no sé com tenen ànims els jugadors dels Sixers de sortir a jugar al següent partit, perquè deu ser un infern mentalment, sobretot tenint en compte que és un equip de joves. Potser un veterà, doncs, sí que té aquesta capacitat, té aquest estómac d'aguantar una ratxa així.
Sí, sí.
Gent que acaba de començar el bàsquet, que té l'il·lusió de debutar a l'NBA, trobar-se en un panorama tal, doncs, deu ser complicat. I també és un dels motius, no?, que tinguin aquestes ratxes. Són jugadors joves, un poc acostumats a haver de ser els que lluitin contra les adversitats, i s'estan trobant jugadors de 19, 20, 21 anys amb un equip totalment per fer, on s'han de jugar les castanyes cada dia i, doncs, els resultats estan
sent
aquests.
Un altre
equip a punt d'un
rècord. Sí, 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 sí. Ens quedem sense temps. Avui volíem comparar com està sent l'inici de dos rookies, com és Porzingis i Esonja, que no té color, guanya, òbviament, el jugador dels Knicks. Però ho deixem per la propera, per fer-ho amb més tranquil·litat. Per acabar, això sí, què ens recomanes dels propers partits d'NBA, Adri?
Doncs primer dic que aquesta matinada no hi ha jornada, no tenim cap partit. Ja ens passem la matinada de divendres, a la qual recomano, doncs, el Chicago Bulls, Indiana Pacers, dos equips que estan en forma, dos equips que estan jugant bé. Paul George sembla que s'ha recuperat totalment com a estrella de l'NBA, i els Bulls, doncs, que sense fer massa soroll, però segueixen sumant i estan pràcticament sent candidats per guanyar l'Est.
Doncs et queda, i ho hem apuntat aquí al paper. Adri, gràcies.
Una abraçada.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
I encara dir-vos que Pete Michael, l'ex del Barça, fitxa per l'Atenas Córdoba d'Argentí. A partir del 14 de desembre, el Registre Oficial de Professions de l'Esport donarà oficialitat a les titulacions dels tècnics catalans, i la notícia de la nit, de la tarda, del dia. La FIBA fa oficial que crea la Basketball Champions League de cara a la propera temporada i la victòria del Barça a la sequia està classificat pel top 16 de l'Euroliga. Gràcies al Mario Ramírez al control, a l'Alejandro Gaitán a la redacció, al Xavi Pagan a la producció i a vosaltres per escoltar-nos i seguir-nos dia rere dia. Demà a partir de les 9 més.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.